Tríades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Ginet. Avui en Pleiades tenim Pau Rausell, un dels principals experts en economia de la cultura, un convidat que sempre té una estona per compartir amb nosaltres els seus projectes, que no són pocs. En les seues intervencions anteriors ens ha parlat dels artistes fallers, de l'economia aplicada a la cultura i a les societats musicals, de l'aplicació de les noves tecnologies a les falles i als museus i de la productivitat de la cultura. Però avui volem introduir el tema que hi tractarem amb paraules del nostre convidat. Amb aquesta eina, Impactrimonio, volem transmetre el missatge que es pot apostar per la cultura sense sacrificar l'eficiència i la rendibilitat, i que les activitats relacionades amb el patrimoni no són una inversió. Són una inversió i no una despesa. Benvingut, Pau.
Bon dia a tots, és un plaer estar ací.
És un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres novament. Us volem recordar que el nostre convidat naix a Gandia, la Safor. És doctor en Economia Aplicada i treballa al Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València. Actualment és el director de Concult, l'àrea d'investigació en Economia de la Cultura de la Universitat de València, unitat que es va crear l'any 1995. Recentment, aquesta àrea ha organitzat la conferència final del projecte europeu Sostenuto, amb el lema La cultura en primer pla. El nostre convidat ha publicat nombrosos llibres i articles centrats en l'àmbit de la cultura i la comunicació. Entre els més recents destaquem Estructura presupuestaria, dimensión e impacto económico de las sociedades musicales en la comunidad valenciana. La cultura puede ser perjudicial para su satisfacción. Turista, no visite más de 3 sitios culturales al día. Pau, abans d'entrar en el projecte Impatrimonio, ens agradaria que ens comentares a grans trets qui forma part de Concult i quins són els seus objectius.
Bé, doncs Concult, com hem dit ja, és una unitat de recerca de la Universitat de València que en principi està adscrita a l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local i que l'objectiu és analitzar amb les eines, la metodologia, l'epistemologia, l'aproximació de la ciència econòmica, els fenòmens culturals i, per tant, analitzar la relació entre els individus, els territoris i la cultura, no? És una unitat de recerca composada, com treballem per projectes, pues, composada per gent diversa, per a diversos projectes i últimament, com encara que sembla estrany, però tenim prou projectes, pues, n'hi ha prou gent i aleshores pues, ara estan treballant pues, des de gent en l'àmbit de la comunicació com Júlia Sorribes o gent en l'àmbit de la programació informàtica com Adolf Boluda. Bueno, som un equip que al voltant de 5 o 6 persones que treballem en temes d'economia i la cultura.
Bé, abans eixit aquesta paraula un poc sorprenent, Impactrimonio. Què és això? Què és el projecte Impactrimonio? Qui s'encarrega de dur-lo a terme?
La veritat és que han tingut algun problemet en el nom, perquè a alguna gent no li agrada molt el lo de Impactrimonio i diu que és un poc una horterada.
Això que són els Twitters?
Sí. Precisament ha tingut alguna comunicació via Twitter que ens diu que on anem en aquest nom, no? Però jo crec que reflexa bé el projecte, que és l'anàlisi econòmic de l'impacte dels elements patrimonials, no? Este és un projecte que en principi és un projecte que du o lidera una empresa de la qual tenim molt de contacte i és part de l'equip de Concult des de fa molt de temps perquè col·laborem i participem. És un exalumne meu i que ha participat també en l'àmbit de la recerca i ara té una espècie de consultora i per tant tenim molts projectes en comú, no? En comú. Impactrimonio el que tracta és un projecte que és una subvenció que li dona al Ministeri, a l'empresa, per a que desenvolupi una eina per analitzar, per a calcular de manera més o menys automatitzada l'impacte econòmic de museus, elements patrimonials, esdeveniments, festivals, etc.
Molt bé. jo crec que el que no es pot negar és que amb aquest nom d'Impactrimonio esteu impactant la gent, no? És un nom que impacta, que no deixa indiferents els usuaris.
La veritat és que ha tingut jo no sé si és per el nom o no és per el nom, per la qüestió de màrqueting, però ha tingut prou ressò en els mitjans de comunicació. Vull dir, han tingut interès, per exemple, des de televisions nacionals com Antena 3 a mitjans més, Onda Regional de Múrcia i coses d'aquestes, que mos criden i volen saber què vol dir això.
En Europa el dia, de fet, et feien també feies un comentari
en Canal 9,
allí tenies una estoneta per l'Ado Sostenuto i també
d'impacte.
Fins i tot els comentaris negatius són prova d'això, són prova que no deixa indiferent.
Sí, algun comentari al Twitter que no li agrada molt el nom. Però vamos, està complint la seva funció, que és cridar l'atenció, que és la primera, d'una determinada marca, no?
Efectivament.
Doncs sí, i tant que sí. Aleshores, estaves comentant abans que col·laboreu amb aquesta empresa, que si no m'equivoco deu ser Key Productivity Consulting.
Sí, correctament.
Aleshores, en què consisteix aquesta col·laboració en aquest moment de la unitat amb l'empresa?
Bé, és un projecte que ja dic que són uns convocatoris del Ministeri per a empreses, per a temes relacionats amb el patrimoni, i ja havien sentit la sensibilitat del Ministeri per qüestions que no foren sols projectes que tinguin a veure la preservació efectiva del patrimoni, a mena d'exposició o de recuperació de patrimoni i exposició, sinó que volien algun projecte que tingués algun contingut que parlara sobre la dimensió socioeconòmica del patrimoni. No? Com tenim certa proximitat al Ministeri, doncs van decidir desenvolupar el projecte conjuntament, però com era un programa orientat a empreses, doncs el que formalment va presentar el projecte va ser Key Productivity Consulting, però ja en el projecte constava que d'alguna manera desenvolupaven el know-how, la tecnologia, a través d'una espècie de subcontracte amb la universitat, de manera que el projecte són diners, subvencions que rep l'empresa i l'empresa subcontrata a la universitat per a desenvolupar el know-how, la tecnologia, la metodologia dels càlculs. I a més, l'empresa també contrata un programador que està físicament amb nosaltres al despatx, de manera que desenvolupem conjuntament amb un treballador, en principi contractat per l'empresa, però que està al servei del projecte i a les ordres, no, de la metodologia que anem desenvolupant al llarg del moment. És un projecte que comença fa molt poc i que en principi hauríem de tindre acabat el prototipus l'hauríem de tindre acabat per a juny.
Per a juny, havies comentat.
Portem algun retraset. Avui precisament tenim una reunió este matí que anem una miqueta endarrerits i que n'hi ha que córrer, no? Però bueno, aquestes coses passen en tots els projectes.
I, Pau, en quin aspecte es pot considerar que el projecte Impatrimonio és innovador quant a altres projectes anteriors que s'han desenvolupat tant en l'àmbit acadèmic com en el de la consultoria privada?
L'aspecte innovador que té és l'automatització del procediment, no? N'hi ha una metodologia relativament desenvolupada en l'àmbit de l'anàlisi socioeconòmic de l'impacte socioeconòmic dels elements patrimonials, i el que fem així d'alguna manera és automatitzar-lo i programar este procés, de manera que és l'usuari el que se fa el seu propi autoevaluació, no? I permet, per tant, reduir notablement els costos de producció, perquè no n'hi ha que desenvolupar metodologies o càlculs molt específics per a cada projecte, sinó que és la plataforma la que de manera automàtica realitza els càlculs, i la qualitat de l'output depèn de la qualitat de les dades que tu li poses, perquè en principi este projecte el que tracta de fer és que amb les dades que li dona l'element patrimonial, el museu, l'esdeveniment, això ho combina a través d'una metodologia que nosaltres utilitzem en altres estudis que hem fet, que és la metodologia de les taules input-output, es dona les dades del territori i les combina amb les dades de l'element, de manera que fa els seus càlculs de manera automàtica. Així, el que plantegem és un model que és un model freemium, és a dir, el Ministeri posava la condició de que bé, que ells subvencionaven el desenvolupament metodològic del prototipus, però que requeririen que això tinguera viabilitat econòmica i que, per tant, que persistiren al temps, no que quan s'acabi el desenvolupament s'acabi el projecte, no? Per tant, hem plantejat un model que és un model que en internet es diu el model freemium. Freemium vol dir que els que volen un càlcul més alfarrassat pues tenen és gratuït, però si volen càlculs més específics on requereixen de metodologies específiques per a trobar algunes de les dades, tindrà un preu. Tindrà, i això permetrà que es mantinga al llarg del temps per si sol el sistema, no? Entonces, en funció de lo sofisticat que vulguis fer el càlcul i lo sofisticat i lo que vulguis comparar amb altres elements semblants, pues això tindrà, serà de major o menor valor, de manera que podrà modular-se en funció tant de les necessitats de l'usuari com dels seus recursos i de la qualitat de les seues dades, no? Se podrà ajustar al paquet, no? Per tant, hi haurà paquets pues, més o menys pràcticament gratuïts i paquets que podrien ser molt més sofisticats i amb un preu més elevat.
Bé, et volia preguntar amb quin tipus d'interfície es trobarà l'usuari quan hi accedisca i si caldrà que estigui registrat.
Sí, efectivament, el primer que haurà de fer l'usuari és donar-se d'alta en la plataforma i la plataforma li farà una espècie de qüestionari al voltant de què és el que té, de quines dades i quina característica de les dades disposa, i li proposarem un ventall de possibilitats metodològiques, perquè hi ha distintes maneres de calcular l'impacte socioeconòmic, i aleshores, en funció de les característiques, per exemple, si és una torre morisca que està aïllada i té una entradeta i cobra l'entrada, pues, això, per exemple, se podria fer una metodologia que se diu metodologia del cost del viatge, no? El que li costa a la gent anar allí, és dir, l'esforç monetari que fa la gent que es desplaça hasta allí, però clar, aquesta metodologia no la pots aplicar si és un element patrimonial que està en el centre d'una ciutat, perquè la gent passa per allí, no va allí a posta, no? En fi, n'hi ha distintes maneres de... Entonces, en funció de les dades i en funció de les característiques de l'element patrimonial o de l'esdeveniment, pues, li direm, li recomanarem, escolta, pues, lo més idoni per al teu cas és utilitzar aquesta metodologia, no? I a partir d'ahí n'hi ha una, la interfície el que fa és interactuar en el usuari. De manera que, per exemple, pues, quants visitants té el teu element o el teu museu? El teu, pues, bé, 115.000, vale. Coneixes les característiques dels teus visitants? Pues sí, perquè tinc estudi sobre... pues, mos dones la informació. Si mos dius no tinc característiques, pues podem fer dues coses. O t'apliquem una mitja de les característiques que, de visitants que visiten aquest tipus de museu i te podem aplicar una mitja... O, si vols, te desenvolupem una metodologia específica per tot això automatitzat. És a dir, així tens el qüestionari que has de passar als teus visitants durant 3 mesos amb aquestes característiques, amb aquesta metodologia. Quan ho tinguis ple, torna a la interfície i continua clavant les dades. No? Sí, llavors, sí, li donem aquesta opció de donar-li les metodologies per a que obtingui la informació que requereix el sistema. I si no, i si vol fer-ho pues, baratet i ràpid i tal i qual, pues, si tu és un museu de belles arts, pues, li posem que n'hi ha moltíssima informació perquè tenim moltes dades, li posem la mitjana dels turistes dels museus de belles arts i sabem exactament quina és la seva estructura d'espesa, etcètera, etcètera.
O sigui, aquesta veritat metodologia que teniu fins i tot es podria calcular l'impacte econòmic que té el patrimoni que s'ha perdut. Vull dir, per exemple, un element patrimonial que ha sigut destruït es podria calcular a partir d'ahir què és el que hem perdut econòmicament a partir d'això?
No en esta metodologia que jo estic dient, que era una metodologia de taules input output, però sí n'hi ha altres metodologies de valoració contingent que sí que podrien permetre calcular què és el que hem perdut a la desaparició del patrimoni.
Això en el nostre cas, però, per desgràcia...
No, t'ha de dir que no ho tenim contemplat així, eh? De moment hem a treballar en el que tenim, en el que no hem perdut. però fas una pregunta que és interessant i que podria plantejar algunes derivacions del projecte.
El castell de la Font. Per exemple.
Patrimoni intangible.
També. Intangible perquè ha desaparegut el Sir Romà de Sagunt, per exemple, que el van carregar en els anys 60 i tantes altres coses.
Sí, sí, sí.
Com existeix el concepte del turisme intangible, patrimoni intangible també.
Pau, estàs parlant de unes quantes metodologies i aleshores visitant el vostre blog, perquè en Impactrimoni podem trobar el blog, que a banda teniu també Facebook, està en el Twitter, com comentaves abans, doncs vam accedir a una informació que parlava de la metodologia i la que aplicareu a aquest projecte, que s'anomena anàlisi d'envolupament de dades. Ens pots comentar...
Sí, això és una metodologia que no és tant per a calcular l'impacte socioeconòmic dels elements patrimonials, sinó que el que dona la metodologia DEA permet la comparació de l'eficiència. Són eficiències relatives. Per a que l'anàlisi DEA siga útil, requereix que que molta gent utilitza el sistema, de manera que el que te'l permet és, bueno, este castell té un efecte multiplicador sobre l'ocupació de l'1,8 i en canvi el castell de no sé on té un efecte multiplicador sobre l'ocupació del 2,2. A on estan les diferències? Pues perquè està més prop d'un nucli urbà, perquè cobra entrar, perquè jo que sé, poden ser per moltíssimes coses, però te permet a més anàlisi, lo que l'anàlisi ja lo que fa és comparar les eficiències relatives dels elements patrimonials. Això implica que tenen que ser prou, és a dir, no, si n'hi ha, només utilitza un, la ferramenta, no, el DEA no es pot aplicar. Quan més unitats tenim, per tant, més podem veure, perquè així el que parlem és d'eficiència relativa, és a dir, com altres, amb els mateixos recursos que tu, ho fan millor. Tenen els resultats, els outputs són millors. Entonces, això te permet observar i analitzar on estan les diferències.
I ara, per exemple, qui són els paràmetres que teniu en compte a l'hora de calcular l'impacte econòmic d'un esdeveniment o d'un museu?
Ahí n'hi ha tres, podríem dir, tres grans tipus de variables. Unes són les que deriven directament de la despesa de la pròpia al museu o de l'element patrimonial. Estes tenen pressupost, se gasten en personal, en restauració... Pues ahí tenim una primera despesa directa sobre el territori, que a vegades se gasta sobre el territori i a vegades té efectes mitjançant l'exportació. És a dir, a vegades, pues, aquesta despesa vol dir que necessita un especialista en campanes que té que vindre de no sé on. Pues este seria una exportació. La despesa eixa, encara que se faci sobre el territori, el tio vinga, però al final els diners se'ls gastarà en el seu poble, en cas de que sigui un campaner italià, no? Posem pel cas. Eixa seria un conjunt de paràmetres, és a dir, el que es gasta directament l'element patrimonial. Una segona dimensió té que veure amb el que es gasten els que van a veure l'element patrimonial, els que participen en el museu o que entren des de franquegen la porta del museu o que van a veure un element patrimonial, que tenen una despesa sobre el territori, no? Que esto se gasten en restaurant, en transport, en entrades, en llibres, en souvenirs, etcètera, etcètera. I una tercera dimensió té a veure amb quina valoració fa els habitants del territori, quina valoració fan sobre l'element patrimonial. Ahí n'hi ha, és una metodologia que partix o es basa en la valoració contingent, que el que tractem de fer és forçar als ciutadans que determinen quin és el valor que li otorguen des del punt de vista, i ahí incorporem elements, per això parlem socioeconòmic, elements que tenen a veure amb el sentiment d'identitat, de pertinença, amb el paper de la memòria, etcètera, etcètera, i el que tractem és de forçar els residents a que expressen en termes monetaris el valor de l'element patrimonial, no? Entonces, des de tant, el que contem o el que tractem de contar són aquestes tres dimensions, Això ja ho fem, vull dir, ho fem en altres projectes. Ara, per exemple, estem fent un estudi d'aquestes característiques, no automatitzat, però aplicarem la mateixa metodologia sobre l'exposició en el coll de la llum de les imatges, el camís de l'art, no? Pues ahí el que es gasta la fundació en el coll, i per tant això té un... perquè els tècnics van allí, si es xiten en hotels i mengen, i el que té que muntar l'exposició, pues, joga un camió, etcètera, etcètera. Totes les despeses tenen efecte d'impacte econòmic sobre el territori. Després tenim, n'hi ha gent que va al coll a veure l'exposició, i després els ciutadans del coll valoren l'existència, encara que no vagin. I això, a través d'unes tècniques, també a través d'uns qüestionaris, podem determinar en termes econòmics com valoren l'existència a través de... No són senzilles, són unes tècniques que es diuen de valoració contingent, que traten de determinar la disponibilitat a pagar. Seria com preguntar-li a l'estat, vostè, mantindre aquesta exposició, li importaria que li pujaren un 10% de l'IBI? No. Si diu que no, pues li importaria que li... per temes d'un sistema de subhasta, li importaria que li pujaren un 3%? No vull que me pujen res. Pues, per què no vol que li pujen res? Pues, perquè jo no... això no... Entonces, la valoració seria zero, però si diria, si està disposat que li pugin un 5% del l'IBI, doncs nosaltres ens podem aproximar a quina valoració en termes monetaris fa de l'existència de l'exposició, encara que no vagi. No? I això té a veure en el sentit d'orgull ciutadà, o de pues, que el coll sona i que està bonico i que coses d'este, no? Que són són determinades maneres de tractar que jerarquicem o valoricem aquests elements que tenen que veure amb valor intangible. Així ja no estem parlant de valors tangibles, sinó els valors intangibles, no? d'aquestes dimensions. No?
Bé, jo volia saber també quina informació obtindrem dels informes que genera Impact Patrimonio i per a què podran servir concretament.
Bueno, tindrem un informe que serà estrictament el valor econòmic, que te dirà pues, la existència d'aquest museu genera sobre el territori 2,2 milions d'euros de valor afegit a l'any i un efecte multiplicador sobre l'ocupació de 1,3, dir, per cada ocupat en el joc se generen 0,3 ocupats en la resta del territori, i això serà una part de la informació, d'un informe automatitzat al voltant de l'impacte econòmic, i després tindrem un altre informe o sigui, aquest informe inclourà també valoracions que tenen a veure amb la valoració contingent, aquesta mesura social dels elements patrimonials, i després, en cas, i això serà possible en cas de que s'utilitzi amb prou freqüència la plataforma, tindrem el que es diu informes de benchmarking, de comparació amb altres. Pues tindrem, este museu té aquestes característiques i té aquests efectes multiplicadors, i en canvi el museu del poble del costat o del poble de Navarra pues té aquestes característiques, i tractarem d'esbrinar on estan les diferències en l'àmbit de l'eficiència d'un i un altre museu. Això són els tres tipus d'informes o tres tipus de conjunts d'informació que apareixeran.
I a partir d'ahir els gestors ja poden...
Sí, per a què aprofitarà? Pues per aprofitarà per al que vulguin que la gent aprofita. Vull dir, pot ser una eina molt adequada per a millorar els processos de gestió. És dir, si tu saps, bueno, pues, per què aquell té 3,2 de multiplicador, pues així el problema és que l'accés és més lent, o jo què sé, no? Pot donar-te pistes per a esbrinar per què el teu element, el teu esdeveniment, el teu museu es comporta en termes comparatius pitjor que altres, i si vols millorar la gestió, pues, pot ser una eina. Ahí ja no passem, no? No? L'impactrimoni només te dona pues, aquest tipus d'informació.
Pau, abans comentaves que estàveu en una reunió aquest matí. Aleshores, en quina fase del projecte esteu ara mateix?
Pues estem en una fase relativament inicial, i sempre passen els projectes que costen una miqueta més d'arrencar del que uno tenia previst, i efectivament en este projecte ens passa el mateix, no? I inclús el dimecres se'm va anar la llum i se mos ha carregat el servidor, perquè això requereix un servidor dedicat, i se mos ha trencat físicament el servidor per un tall de llum que van tindre el dimecres, i la veritat és que anem una miqueta endarrerits, però segur que mos posem al dia, no? Ara estem en un moment de buscar aquelles institucions o aquells esdeveniments que vulguin participar en el procés de disseny del prototipus, com a això que diuen els informàtics, es diu beta testers, no? No sé com es diu això en conis d'Indiana, no? És a dir, per aprofitar, no? Uh-huh. I la veritat, ara ens entra un poquet el pànic inicial de no estar complint en els... perquè, a més, el projecte, per les condicions de la subvenció, és molt rígid, no? I té que estar en juny, té que estar acabat, però, bueno, si pues correrem més i fa falta, si cal correr més, però estem molt il·lusionats, estem molt implicats i estem molt engrescats, no?, en el procés.
Bé, has esmentat ara que hi ha una sèrie d'empreses i institucions que actuen com a beta testers o conills d'Índies en aquesta primera fase del projecte. I pots explicar un poc en què consistirà la col·laboració d'aquestes entitats?
Sí, del que es tracta és de buscar casos reals suficientment variats que ens donen un poc la idea de què va trobar-se el sistema quan s'incorporen, no? Entonces, el que estem buscant és una gamma àmplia de casos distints, i estem buscant, i estem els que s'oferim és que participen en el procés, i de manera que ens donen també informació, interactuen amb nosaltres, ens diguen, pues, escolteu això que heu posat al formulari, este noi aquí l'entenga, o que pues, això està mal, o si no puc treure la informació que me demaneu, perquè es tracta és que interactuem amb ells, i bueno, pues el resultat, si tot va bé, és que ells tindran un informe, no, de l'impacte socioeconòmic. El que fem és que es comprometen simplement a proporcionar-nos la informació que en un entorn de certa confidencialitat, i el que farem és signar una espècie de conveni, així molt genèric, no, que es comprometen a proporcionar la informació que es demanem i a interactuar amb nosaltres, i després, si tot va bé, pues, al final tindran un informe sobre impacte socioeconòmic, sobre eficiència de la seva institució. Estem parlant en diverses institucions, la veritat és que n'hi ha certa també interès, per exemple, puc dir que pues, estem en contacte amb el Belén de Tiriciti, d'Alcoi, que estan interessats en utilitzar. Estem parlant també amb l'Institut de Cultura de Burjassot, però estem parlant també de la Direcció General de Patrimoni de la Regió de Múrcia, i també s'han posat en contacte amb nosaltres un parell de museus de Salamanca per a participar en el procés, i hi ha una xarxa també de municipis catalans. És a dir, ha generat prou atenció i la gent està disposta, hi ha certa expectativa al voltant de les possibilitats del projecte.
Mm-hmm. Ara que s'acosta doncs la Pasqua i tot això, si a Montcada, el Ministeri de la Passió, ells no, també, per exemple, no s'han posat en contacte.
No, el Ministeri de la Passió de Montcada no s'han posat en contacte, però vamos, estem oberts i si està algú escoltant...
Perquè ells com des de 1962 em pensa que ho tenen declarat. Mm-hmm. O sigui, que també
sí, n'hi ha molts elements, la veritat. Nosaltres el que tractem de buscar és a veure si ens podem trobar tots els casos possibles, totes les varietats possibles, no? Estem parlant al voltant entre 15 i 25 elements, institucions, esdeveniments, museus que participen en esta primera fase, i estem acabant de completar la llista i fent els convenis i començant, no? Una miqueta endarrerit.
I ja per acabar, Pau, podem parlar de correlació entre la riquesa de les regions europees i l'especialització en les activitats culturals i creatives?
Doncs m'alegre que em facis aquesta pregunta.
En tinc una altra que se m'ha ocorregut.
Precisament això no és del projecte Impatrimoni, però és d'un altre projecte que acabem, que heu esmentat, que és el projecte Sostenuto. I la veritat és que estan apareixent algunes... S'està publicant molt, s'està investigant molt en els últims temps, les coses van molt ràpidament. I en este, precisament en este projecte Sostenuto, que és un projecte europeu al voltant de l'anàlisi de la cultura com a factor d'innovació econòmic i social, i els resultats que han aparegut en este projecte és que efectivament no és que la cultura sigui important per explicar la riquesa de les regions, sinó és que és la variable més important per explicar la diferència de riquesa entre regions europees. És a dir, per explicar per què entre Ligúria i la zona de l'Algarve tenen distints nivells de riquesa per càpita, en renta per càpita, la variable més important per explicar aquesta diferència és la quantitat de gent ocupada que n'hi ha en el sector creatiu i cultural. De fet, hem fet algunes aproximacions economètriques que ens diuen que una ocupació, o sigui, un increment del 1% de l'ocupació en una regió europea en cultura, en sectors culturals, com per exemple passar en el País Valencià del 2,4, el 2,5 al 3,4 o el 3,5, implicaria un increment de renda per càpita d'entre 1.000 i 1.500 euros. És a dir, passar aproximadament de 23.000 euros a 24.600, que vull dir que són quantitats que per incrementar un 1% l'ocupació del sector creatiu. No? Són unes dades que la veritat és que són molt sorprenents, que fa falta consolidar i corroborar una miqueta més, de manera més robustesa en l'àmbit investigador i acadèmic. De fet, alguns d'aquests resultats i algunes d'aquestes propostes ara anem a presentar-les pues, al Congrés, un congrés internacional que n'hi ha d'Economia de la Cultura, que enguany es fa en Kyoto, en Japó, però també anem a presentar-lo en la conferència d'estudis regionals que es fa a Bratislava en agost. No? I la veritat és que podria significar una... no diria una revolució, però cert canvi conceptual al voltant del paper de la cultura en els processos de desenvolupament regional.
Mm-hmm. Molt interessant.
I tant que sí.
Jo tinc una curiositat. Per exemple... A veure, és com un consell, no? A veure què ens aconsellaries. Quins paràmetres hauríem de seguir nosaltres per saber l'impacte lingüístic que causa Plèiades en els nostres col·laboradors i en els nostres oients? Això es podria mesurar?
Ostres, Pedrín!
Impacte lingüístic.
Pues sí que es podria mesurar. No sé molt bé com, però segur que si me deixes un parell de dies per pensar...
un parell de dies? Dissabte i diumenge, no?
Te desenvolupe metodologia, alguna metodologia que poguérem veure per a tractar de mesurar els canvis efectius. El problema és, i si no diguen que l'impacte és nul?
No és nul. Tenim els programes per demostrar-ho, no? Com a mínim. Aixes dades encara estan i hem vist que l'evolució és sempre positiva i ho podem comprovar programa a programa.
Podem fer un exercici d'introspecció. Jo m'estudio bé els termes que vaig utilitzar en l'entrevista per dir-los correctament.
Moltes gràcies, Pau.
A vosaltres, com sempre.
Moltes gràcies. Thank you.
I ara escoltarem La rumba dels peixos, una cançó molt divertida inclosa en l'últim treball de Lilith i Dionís.
Sardina fresca, senyora, sardina fresca la mar, pechino grosso i tollina, cohetes de calamar. Tinc una barca menuda per anar a fondejar, quan me l'hem dit el mar entre, més ganes tinc de remar. Les games no són problema a l'hora de bucejar, el perill és la morena que em passa a tirar-me al mar. Les games no són problema a l'hora de bucejar, el perill és la morena, ai, que em passa a tirar-me al mar. A tots els que són de riu, quan arribeu a la mar, porteu-me anguiles que ballen rumba. Ai, 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 pebre, ai, pebre, ai, 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 pebre de les anguiles de la marxal, que van nuetes per dins la sequia, que va agarrar-les no tinc bromes. Ai, figues tendres de la muntanya, que arriba diana i ves a la mar. Ai, cosa bona de riure esplèndid, en l'alegria del meu esperit, inspiració de comediant, respire, no us daré la llibertat. La llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, va en una barqueta per dins la mar. La llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, va en una barqueta per dins la mar. La llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, ataca, 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 Kalashnikov. Ataca, 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 ataca. La llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, va en una barqueta per dins la mar. La llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, la llibertat, ataca, 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 d'il·luminat.
Estàs en Pleiades.
En la 102.5 de l'FM. En Pleiades millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat a les paraules esdeveniment i rendible, dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb Pau Rausell. Tot seguit escoltem les frases que ens llegeix Toni.
Abans d'organitzar un esdeveniment, les institucions públiques haurien d'avaluar i valorar l'impacte socioeconòmic que pot tenir per a la societat. Cal desenvolupar eines com Impactrimonio perquè es puguen ajustar les polítiques culturals i de patrimoni a les necessitats reals.
Quant al mot esdeveniment, es refereix a un fet extraordinari o important en la vida d'una persona, d'una col·lectivitat social o de la humanitat. Recordeu que cal evitar dir el barbarisme event. Pel que fa al mot rendible en el context de l'economia, qualifica una acció o un fet que dona un bon rendiment econòmic, de producció o de funcionament. D'altra banda, quan volem expressar que una acció és rendible, podem referir-nos a la rendibilitat d'aquesta acció. No hem d'usar, per tant, els barbarismes rentable, d'una banda, i rentabilitat, de l'altra. Per acabar la secció i el mes, hem triat aquest refrany que Toni ens llitx.
Pel febrer, trau flor l'ametler.
I així és. Ja podem veure en moltes comarques del nostre país que els ametlers estan florits i que la primavera s'acosta. Des de fa molt de temps, els ametllers són una font de riquesa i prosperitat econòmica per a les nostres terres.
I ara escoltem els bastoners del Gemesí.
Pleiades, en UPB Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Pleiades, preguntant, es va a Roma.
Els pobles de la comarca de l'Horta posseeixen un ric patrimoni històric, artístic i monumental, que sovint és poc conegut per al conjunt dels habitants de l'àrea metropolitana de València o dels del nostre país. Des de Preguntantes va Roma, volem col·laborar a aconseguir que aquest patrimoni tan interessant siga més ben conegut i més visitat. I per això, encetem avui una nova sèrie sota el nom de Patrimoni de l'Horta. I per començar el nostre recorregut, Toni ens dirà on ens dirigim.
Doncs ens dirigim al Puig i al Monestir de Santa Maria. El poble del Puig i el Reial Monestir de Santa Maria es troben estretament lligats a la història dels orígens del poble valencià. En una de les tres muntanyetes, al mig de les quals s'ubica avui aquesta localitat de l'Horta, tenien els musulmans una fortalesa, denominada pels cristians Puig de Cebolla. Cebolla no té res a veure amb ceba perquè és una deformació del mot àrab Jubaila, que significa justament puig o tossal, és a dir, volia dir el puig del puig. Es tracta de la muntanya coneguda avui com la muntanya del Castell o de la Patà, que es troba enfront de la del monestir. Aquesta fortalesa, de la qual avui encara es poden veure les ruïnes, tenia un gran valor estratègic per al domini de la ciutat de València i Jaume I se n'apoderà a finals de juny de 1237 a fi d'usar-la com a base per a l'atac contra Valencilla, la València musulmana. Havent d'abandonar temporalment el front, el rei deixa al Puig una guarnició comandada pel seu parent Bernat Guillem d'Entença. Llavors, el darrer emir o rei musulmà de València, Zayan ibn Mardanish, aplegar la gent de Xàtiva i el Xúquer i, amb ells, avançar cap al Puig, que atacà al migdia del 15 d'agost de 1237, pocs dies després que Jaume I se n'hagués anat. Malgrat la seva gran superioritat numèrica, l'exèrcit musulmà fou derrotat i la major part dels seus soldats sucumbiren. Jaume I, en saber la victòria de les seues tropes, acudí de nou al Puig. La victòria d'Entença, escriu Joan Fuster, inclinà el rei en Jaume a prendre seriosament l'assalt de València. Un any després, el rei entrava en la ciutat. La mentalitat de l'època va veure una intervenció divina a favor dels cristians en la decisiva batalla del Puig. La llegenda devota afirma que si aparegués Sant Jordi damunt del seu cavall blanc, l'espasa a la mà. I, agraït per aquesta intervenció divina, l'any 1240, Jaume I feu donació d'unes terres al Puig a Arnau de Cardona, mestre de l'Orde de la Mercè, perquè s'hi construirà un santuari en honor de Santa Maria. D'aquest santuari primitiu només en resta la portada, d'estil romànic de transició al gòtic, que es canvia d'ubicació i que és ara l'entrada des del carrer a l'església de l'actual monestir. Aquesta església es començà a construir l'any 1300, a instàncies de l'almirall Roger de Llúria. El vell interior gòtic del temple, de tres naus, es pot contemplar el monument funerari de Bernat Guillem d'Entença, el vencedor de la batalla del Puig, monument del segle XIV. El monestir mercedari de Santa Maria del Puig presenta un aspecte impressionant de fortalesa, amb quatre torrasses, una a cada extrem de la construcció rectangular, més una torre campanar vora l'església. La construcció de l'edifici actual s'inicià el 1588, en el sever estil renaixentista herrerià, i el patriarca Joan de Ribera en beneí la primera pedra. De l'interior del monestir podem destacar el pati central, que amb la seva senzilla regularitat recorda l'Escorial. També la sala gòtica, que són restes del convent del segle XV. El refectori dels monjos, de finals del segle XVII, decorat amb obres dels pintors valencians Jeroni Jacint Espinosa i Josep Vergara. O el cambril de la Mare de Déu, amb pintures al fresc, també de Vergara.
I la pregunta d'aquesta setmana és: a la capella major de l'església del monestir del Puig es troba la imatge coneguda com la Mare de Déu del Puig, que Jaume I, segons fonts medievals, declarà patrona del Regne de València. Ens podríeu dir de quin material és feta aquesta imatge? Repetim la pregunta. Ens podríeu dir de quin material és feta la imatge coneguda com la Mare de Déu del Puig? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada en què us preguntaven quina és l'extensió del Parc Natural de l'Albufera de València. I la resposta ens la dona Toni.
Doncs el Parc Natural de l'Albufera de València és la zona humida més important del País Valencià i és un paratge de més de 21.000 hectàrees que va ser declarat Parc Natural pel Govern Valencià l'any 1986 i comprèn tant el llac de l'Albufera com el seu entorn humit de marjal dedicada al cultiu de l'arròs i el cordó litoral adjacent a ambdós, és a dir, la Devesa del Saler. Per la costa, per tant, el parc s'estén des de Pinedo, que és pedania de València ciutat, fins a la muntanya de Cullera. El territori que avui constitueix el parc es va originar quan una antiga abadia que hi havia entre els rius Xúquer i Túria es va anar omplint de sediments aportats per aquests rius, amb la qual cosa es formà un llac que se separa definitivament de la mar en l'època romana. Llavors, la superfície d'aquest llac era molt major, entorn de 30.000 hectàrees, però amb el pas dels anys i a causa de l'interès a obtenir noves zones de cultiu, especialment de cultiu d'arròs, anà disminuint de grandària fins a les 2.800 hectàrees que té avui dia, és a dir, menys de la desena part del que tenia a l'època romana. A pesar d'aquesta disminució, l'Albufera de València continua sent el llac més gran de l'estat espanyol.
Aquesta setmana, la persona guanyadora és Maria San Pedro Ibáñez. Maria,
Quan pugues, el teu regal t'espera al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera.
Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara,
en l'agenda de l'àrea de promoció i normalització lingüística. L'àrea de promoció i normalització lingüística informa sobre el taller participatiu La Muixaranga, una activitat del voluntariat pel valencià d'Escola Valenciana. Aquest esdeveniment tindrà lloc el divendres 2 de març, entre les 17 i les 19 hores, a l'Escola La Masia de Museros, carrer Les Barraques sense número. L'inscripció es fa en voluntariat pel valencià, info@voluntariatpelvalencia.org, posant-hi el nom i el telèfon. Les places són limitades. També us volem recordar que la UPD acull la jornada marc TIC i ensenyament del 5è Congrés d'Escola Valenciana, en la qual participaran experts com Laura Borràs, de la Universitat de Barcelona, que participarà en la conferència Com les TIC milloren la qualitat de l'ensenyament. A més, hi haurà petxacutxes d'experiències d'aplicació de les TIC a l'ensenyament i la taula redona, les TIC i el treball col·laboratiu, un canvi de metodologia en l'ensenyament, amb aportacions de responsables, de grups de treball i xarxes com Un entre tants innovadors. La inscripció a aquesta jornada és gratuïta, però cal confirmar l'assistència al correu electrònic següent: congres@escolavalenciana.org, abans de l'1 de març. Per a més informació, podeu adreçar-vos a www.escolavalenciana.org/congres. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem del nostre millor patrimoni, els nostres oients, amb aquest recorregut per les dites que tenen com a protagonista el mes de febrer. Si el febrer riu, el fred reviu.